El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Últimes hores de campanya electoral. Som a les portes de la jornada de reflexió i de la jornada electoral de diumenge, en què pràcticament 157.000 sabadellencs estan cridats a les urnes. Avui dediquem els pròxims 30 minuts a conversar amb el número 7 del PSC per Barcelona, Pol Gibert, que ha estat diputat al Parlament i que actualment és tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, senyor Gibert.
Molt bon dia, com sempre, un plaer.
Com encaren aquestes últimes hores de campanya?
Amb il·lusió, amb la força que ens queda, diguem, encara, diguem, a la bateria, no? I amb la intenció de concentrar-ho el màxim possible en Sabadell per fer canvi possible el diumenge.
Perquè quins serien els principals objectius que s'han marcat en aquesta campanya? Jo diria que a Sabadell han tingut molta presència, no? Per exemple.
Sí, a Sabadell hem fet molta campanya, diguem, i Sabadell és important, evidentment, pel PSC i pel conjunt del cos electoral de Catalunya, no? I també perquè Sabadell té molts deutes pendents a l'àmbit de la Generalitat, no? I per tant, doncs, creiem que és important posar-los en relleu, i també dir que si la gent vol, doncs, que a Sabadell li falta durant els darrers 10 anys pugui ser possible, doncs cal concentrar el vot en Salvador Illa.
Les enquestes els auguren una victòria. Com s'entoma una campanya sabent que les enquestes auguren una victòria? Perquè els analistes a vegades diuen que unes enquestes clares tampoc ajuden. És cert que el context no és clar, en cap cas. Uh-huh. Vull dir que, de fet, Lourdes Ciuró ens explicava fa dos dies que les seves enquestes els auguren un empat tècnic, no?, entre uh-huh. Junts i el PSC. Clar, no sé com ho encaren en tot aquest context.
Nosaltres amb les enquestes, diguem, tenim una relació conflictiva, diguem-ho així, no?, de desconfiança mútua, segurament, no? I, per tant, ens esperem, diguem, com una senyal, com a tendència, però en cap cas com un resultat definitiu, no? I per això, fins a l'últim dia, com bé deies, estem fent campanya al carrer, diguem, ara quan sortim d'aquí seguirem fent campanya, no?, per intentar, doncs, aglutinar el màxim del possible, perquè creiem que tenim ara l'ocasió, que fa molts anys que no tenim, no?, d'aconseguir un canvi a Catalunya amb un govern diferent, no? I per tant, doncs, crec que val la pena fins l'últim minut possible intentar, doncs, abordar aquesta campanya i explicar-li a la ciutadania, perquè creiem que és possible, doncs, que hi hagi un govern diferent a Catalunya.
Tenen experiència, però, en guanyar eleccions i no governar la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que les campanyes a dia d'avui també han d'anar de teixir complicitats amb la resta de formacions?
Ja que no les campanyes, en general la política, no? A nivell municipal, els que venim del municipal, això és el dia a dia nostre, no? Però també a nivell del Parlament. I aquest darrer mandat ha sigut un mandat molt de teixir aliança amb altres forces polítiques, no? A vegades jo entenc que la ciutadania, doncs, vegi el tall de la notícia, no?, on hi ha la pica baralla política, no?, però al Parlament hi ha molts acords constantment amb altres forces polítiques, amb el govern hem tingut acords de pressupostos, fins i tot, vull dir, acords importants amb altres formacions polítiques, no?, però bé, la ciutadania, això crec que és la dinàmica que ha d'imparar. I jo crec que el nostre ens avala aquests darrers 3 anys i escaig que hem tingut de mandat, no?, de col·laboracions, d'acords amb el govern i amb altres forces polítiques per tirar endavant el país. I això s'ha de seguir fent independentment de qui governi. No?
El seu soci preferent serien els comuns?
S'ha de veure com acaba la distribució de la partida. No? Ara és molt difícil aventurar-se perquè les sumes, doncs, encara no estan clares cap d'elles i la gent ha de votar. No? I estem en aquesta fase que la gent voti, s'expressi, i quan tinguem el mapa, diguem, que la gent ha confiat en que els representi el Parlament, llavors mirar quines opcions hi ha, perquè això n'hi ha més de programa, segurament d'objectius compartits de què volem fer amb el país, que no de partits en concret. No?
Però els programes ja els tenen, ja se'ls poden mirar, ja saben què diuen la resta de formacions, per tant, ja poden veure una mica amb qui s'entendrien més
però
i amb qui menys.
Però el que
menys.
No sabem és com es ponderen, no? Quan tu acordes, diguem, amb altres partits polítics, evidentment has de ponderar la força que té cadascú, no?, i a quins acords arriba. Això ho sabrem quan el diumenge tinguem el resultat de les urnes.
Perquè un dels debats que hi ha és si el PSC podria o no podria pactar amb Junts, si seria possible, no?, un pacte del PSC amb Junts.
Jo crec que ara mateix ho han dit per activa, per si bé Junts, diguem, no és un soci que tinguem a mà ni molt menys, no?, ho ha dit el Salvador Illa en aquests diferents dies, i també ho ha dit Junts, diguem, molt més clarament inclús, no? Però crec que no estem en aquesta fase. Jo crec que amb Junts, com amb altres partits polítics, i amb Esquerra Republicana, amb els comuns, amb altres formacions, hi poden haver acords. Ara bé, els acords no tenen per què ser investidura, no tenen per què ser de pressupostos, hi ha una cosa en el Parlament del dia a dia que ja funciona d'aquesta manera, no? Però estem en la fase, com deia abans, de concentrar el vot, perquè creiem que és important que pot haver un o dos escons que puguin fer ballar, no?, que hi hagi una majoria o altra, i per tant, doncs, amb aquestes darreres hores de campanya estem fent aquest crit de concentració de vot en Salvador Illa perquè vulgui un canvi a Catalunya.
Perdoni que insisteixi en el tema dels pactes, però clar, li preguntàvem també Lourdes Ciuró, en el cas de Sabadell és un exemple d'un govern, doncs, socialista, primer amb suports i ara ja amb Junts dins del govern, no? Això vol dir que és realment factible? Lourdes Ciuró deia una cosa és la dinàmica municipal i l'altra cosa és la dinàmica nacional, no? No sé com ho veuen des dels socialistes en aquest sentit i si és una prova al final de que el que ha passat a la Diputació, el que ha passat a Consells Comarcals, el que està passant a l'Ajuntament de Sabadell podria passar també.
Estic d'acord amb Ciuró, diguem, que la política municipal és un altre món, absolutament, no? I que els acords, diguem, són molt diferents, la dinàmica és molt diferent, no? I els programes van molt focalitzats en temes concrets de ciutat i altres temes doncs, passen a un segon nivell, no? A nivell català és diferent, evidentment. Vull dir, els ulls que tenim que té Junts o Esquerra o el PSC són diferents en el tema nacional, però també en temes de polítiques socials, per exemple, no? Amb la qual cosa, jo crec que fa falta veure molt bé la fotografia final per a veure com arribem. Ara bé, alguns partits plantegen aquesta campanya amb vetos i amb bloquejos, no? Jo amb això no, i aquesta tampoc és l'actitud positiva que s'ha de tenir en una campanya electoral, que tenir objectius compartits, que en tenim molt segurament amb altres formacions polítiques, i a partir d'aquí veure on ens podem trobar, sigui de la forma que sigui, ja no parlo de govern, sinó també al llarg de 4 anys hi ha moltes lleis que passen pel Parlament, que són bones pel país i que hem de poder tenir acords transversals, i nosaltres els defensem.
Acabo aquesta demanda que li estic fent de pactes amb Esquerra Republicana després del que ha passat, després de que han pogut treballar junts doncs, en aquesta legislatura amb molts acords de pressupostos, amb acords amb diferents qüestions, fins i tot amb el suport que tenen doncs, a Madrid també de part dels republicans. Seria fàcil poder-hi treballar conjuntament?
I hem treballat aquests darrers anys, no? Hem pactat pressupostos, amb el qual hi ha punts en comú, no? que hi són, evidentment, també molts comuns com hem pogut pactar pressupost a tres, no? Hi ha punts en comú diferents formacions polítiques, per tant, caldrà saber com acaba, diguem, la fotografia final per poder abordar a partir d'aquí doncs, quines majories es poden conformar.
Acabo a veure si tinc sort amb alguna. Hi ha un futur tripartit? Podria ser un escenari, tenint en compte doncs, que ja n'hi ha hagut a Catalunya, tal com està la distribució de cartes, si més no, de sintonies entre els líders?
Diguem, la memòria del govern d'Entesa, diguem, també dit tripartit, no? Va deixar un record positiu, crec, pel país. No? Es va avançar molt en aquella etapa, no? I, de fet, podem viure en gran part, diguem, dels serveis públics que es van impulsar en aquell moment, no? Amb el qual crec que en formacions d'aquest tipus, evidentment, es pot arribar a acords i són formacions que en molts temes doncs, podem acordar alguns temes. Ara bé, fa falta saber, diguem, si es vol, no? I si és possible.
Anem a temes d'actualitat recentíssima i n'hem estat parlant fa res, no? Aquesta OPA hostil del BBVA Banc Sabadell, aquí té doble barret, però vaja, crec que m'ho podrà fer amb el doble barret, perquè clar, l'última cosa que sentíem és que el Sabadell ha dit que compta que els números que s'estan presentant del BBVA no estan complets, no? I que per tant demana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que s'ho miri atentament. Què els sembla aquesta proposta d'aquesta OPA hostil i com s'hi podria fer front?
Ja que el nom ho diu tot, no? OPA hostil ja et diu que diem que la cosa no va d'acord. No? Va d'un intent diguem, de comprar, absorbir una altra entitat per part d'una entitat que és molt gran, que és el BBVA, evidentment. Nosaltres, des del punt de vista sabadellenc, no? Evidentment no compartim aquesta OPA de cap de les maneres. No? I no la compartim per factors que la gent que deia que no la vol ho ha dit, diguem, per diferents motius, no? Perquè concentra el mercat i, evidentment, doncs, genera menys competència, seran més competitius i, evidentment, també el equilibri territorial del país doncs, es veu alterar, com no pot ser d'una altra manera, però a part sabadellenc, des del punt de vista sabadellenc, hi ha altres elements, no? Una és la vinculació que té el banc històricament amb entitats de la ciutat, entitats que fan suport, diguem, que els deixen polses de crèdit, que col·laboren amb la fundació, no? I això, evidentment, es veuria afectat, com no pot ser d'una altra manera. Tenim experiència del BBVA amb Caixa Sabadell. La tenim recentment, diguem, no? I sabem, doncs, evidentment, que quan aquestes caixes que són locals, que han fet molt esforç per la ciutadania d'aquí, amb la contribució dels ciutadans que tenen el seu dipòsit en aquestes caixes, veiem com un grup gran es agafa, doncs no és el mateix mai, no? Per tant, doncs, aquest component sabadellenc s'ha de preservar, també, evidentment, perquè afecta llocs de treball del nostre entorn més immediat, de Sabadell, però també de l'àmbit de la comarca, amb la qual això tots sabem que quan hi ha una absorció hi ha gent que se'n va al carrer, no? Per tant, per aquests diferents motius que són generals, però també molt concrets sabadellencs, nosaltres diem que no aquesta OPA de cap de les maneres, no?
La CUP deia, sentíem ara fa una estona a la seva candidata, que clar, al final el capitalisme va d'això, no? Que qui s'hagi sorprès és que no sap com funciona el capitalisme.
Bueno, sí, vull estar molt bé la norma general, no? Però jo t'estaria preguntant, la CUP, doncs, vist que el capitalisme funciona així, què volem? Que el Banc Sabadell doncs, segueixi jugant a activitats socials a la ciutat o no volem que passi això, no? Si la BBVA això no passarà, segurament. Nosaltres defensem que hi hagi un Banc Sabadell que sigui fort i continueixi contribuint a la ciutat, no? L'altra opció és dir, bueno, doncs, com que no contribueixi ningú, doncs ja està, no? Però creiem que cal mantenir aquest vincle amb Sabadell, que és important, que ha funcionat, diguem, i que dins de que és un banc, evidentment, no té el seu negoci, la seva manera de funcionar, doncs que sigui un banc que porta Sabadell al seu nom i que, evidentment, doncs, contribueix al benestar de la ciutat, doncs és positiu.
Per tant, ha de ser una lluita des del govern de l'Estat, també des del govern de la Generalitat, per evitar que això passi, en la part que tinguin capacitat de poder-ho fer?
Bueno, de fet, jo crec que és la darrera notícia que ha tingut més consens, segurament, no?
Sí, de fet, sí.
Ha tingut consens polític a diferents nivells, diguem, des de l'Estat, a la Generalitat i també al món municipal, inclús també entre partits, perquè vam dir també el PP ahir, doncs, diguem que no compartia aquesta OPA, no? Amb la qual crec que és una operació que està molt qüestionada i que hem de veure com evoluciona. És una operació llarga, no? Que passava mesos abans no acabi amb un resultat definitiu, amb el qual anirem seguint atentament.
Doncs d'una qüestió que ha tingut molt consens a una altra que ja li avanço que no l'ha tingut, que és el cas de la sequera i la gestió de la sequera. Dilluns s'ha de publicar aquest decret que suposarà passar a la fase d'excepcionalitat, per tant, reculant algunes restriccions. Ha estat correcta la decisió?
Mira, la sequera ha sigut un tema, diguem, de disputa, no sé si política, perquè és inclús tècnica de disputa, no? Jo crec que la sequera és un símbol segurament d'aquests darrers 10 anys del país, no? Abans parlàvem del govern d'Entesa, a l'època del tripartit, doncs, fent inversió important en l'àmbit de l'aigua, no? I aquests darrers 10 anys no s'ha fet pràcticament res, no? Avui inclús veiem com la notícia que es va anunciar amb un plateret per part del govern d'una desalinitzadora flotant al mar, no? Doncs tampoc estarà ni licitada, amb la qual veiem com la gestió no acaba de funcionar en aquest àmbit, no? I la sequera és un símbol, segurament, d'aquesta manca de gestió, no? Del govern. Ara bé, diguem, està molt establert quan es passa d'una seqüència a una altra, d'una fase a una altra, no? I això tècnicament es va establir així. Si ara pertoca, doncs pertoca. És veritat que la ciutadania a peu de carrer diu, escolta, doncs, si potser d'aquí un mes tornem a estar igual i tornem enrere, no? És el protocol que hi ha establert, s'han de revisar si en tot cas si no són correctes, no? Però en tot cas ens toca com a ciutat i com a ciutadania doncs, aplicar el criteri que hi ha marcat.
Uh-huh. I com a ciutat, aquí ha passat la polèmica, no? Del llac del Parc Catalunya, què passava, el buidatge, l'efecte amb els ànecs, no? I ara ens explicaven des del govern, no?, que la intenció és a partir de la setmana que ve, un cop doncs, aquest canvi en el decret es publiqui previsiblement dilluns, per tant, dilluns, dia de la salut, el miracle, no? I dimarts comença doncs, a fer aquesta omplerta del llac. Lamenten haver-lo hagut de buidar, veient l'escenari que s'ha produït? Ara el torno a demanar els dos barrets, eh? Avui no, tindrem una entrevista de barrets.
Però és que el govern, evidentment, ho lamenta, però és que ho vam dir-ho. Nosaltres vam dir que no volíem buidar-lo, no? Vam enviar diferents cartes a la conselleria i dient, escolta, és que em sembla que no és eficient aquesta decisió. Per què? Perquè sota del llac del Catalunya hi ha un pou d'aigua freàtica, no? Que no té cap altre ús que omplir aquest llac. Amb la qual cosa, si aquesta aigua no es pot derivar cap a l'ús humà, no? O l'ús que sigui, i s'ha de quedar allà, doncs, evidentment, podem mantenir aquell llac, que és un refugi climàtic, que viu, que hi ha fauna, no? I, per tant, doncs, mantenir aquell llac doncs, com estava, no? Això doncs, no tinc resposta de part de la Generalitat i ens en veiem obligats...
A hores d'ara encara no, eh?
Encara no la tenim. I, per tant, ens veiem obligats a buidar, perquè és la normativa, i si no estaríem podent incorrer en un delicte mediambiental, que són, diguem, empenats amb penes força importants, amb la qual ho hem dit per activar la passiva, però no tenim cap altra alternativa, no? I ens hem vist obligats a fer-ho això. Intentant recórrer a no fer-ho, però, evidentment, el llac doncs, es va buidant, es va filtrar l'aigua que hi ha, i, per tant, s'acaba secant, no? I això comporta, evidentment, que hi hagi fauna allà, que no està inclosa per la Generalitat com a fauna protegida, i, per tant, doncs, estem en un impàs en el qual doncs, no podíem actuar de manera normal, no? I aquesta manca de resposta provoca que deixin de fer doncs, improvisacions per part del govern, intentar doncs, agafar els ànecs, moure'ls de lloc, portar menjar, portar aigua, no? I contribuir que es pugui mantenir aquesta fase, que ha sigut pocs dies al final, perquè, evidentment, ens doncs, preocupava molta gent.
Clar, però hi havia que es preguntava, no? I tota aquesta aigua que es va buidar, què se'n va fer?
Es va desaparèixer, es va evaporar, es va filtrar.
Sí, però va haver una part que es va acabar buidant.
Sí, perquè era aigua podrida, diguem.
Exacte,
aigua
que no es podia aprofitar,
clar,
no entenc?
Era aigua que estava ja degenerada, diguem, i que pel bé de la fauna que hi havia allà, i inclús de l'entorn, diguem, s'havia de buidar perquè l'aigua estava en males condicions. No?
Uh-huh.
Però jo, Mireia, entenc la ciutadania que digui, escolti, fa 3 dies vam buidar un llac, no? Ens van obligar a buidar-lo, ara hem de tornar a omplir. Escolti, i ara ens van dir divendres o ens van dir fa 2 dies, no? Que això ho podíem omplir i fins dilluns no podem, no? Jo entenc que la ciutadania tenia aquest debat de dir, això és molt lent tot plegat, no? Ens diuen un dia que d'aquí 5 dies ho podem omplir, no? Perquè no ho omplim demà si ja està als pantans en condicions, no? I això és el que nosaltres hem de traduir, el món municipal té molta feina amb això, amb traducció i interpretació, diguem, de la normativa, explicar a la ciutadania que sí, que es vol fer ja, però que hem d'esperar que es publiqui el decret el dilluns i després actuar, no?
Uh-huh. I què s'hauria d'haver fet diferent en aquest cas, per exemple, no? Un cas concret que tenim, no?, d'una situació que se'ns ha donat a la ciutat, no? Aquí, què s'hauria d'haver fet diferent o posat d'una altra manera? Què haurien fet els socialistes diferents?
Jo poso l'exemple de la Covid, no? Quan va entrar la Covid, van fer regulacions, diguem, molt transversals, diguem, no? Per tothom igual. No? Llavors es van afinant, van anar sectors diferents que van anar separant, es van anar fent normativa específica per ells. No? Aquí hem fet igual. Hem dit, la sequera, tothom igual. No? L'empresa que fa un ús eficient de l'aigua, un 25% de reducció, igual que els que no la fan. Bé, això tampoc és normal, hem d'incentivar comportaments correctes, la gent que ha fet una inversió en eficiència de l'aigua, doncs, evidentment, s'ha de respectar. Això no ho ha fet el govern de la Generalitat. I aquí ha comès un error, perquè els comportaments socials o empresarials s'incentiven i es desincentiven. Això vol dir que si vols que faci una cosa, doncs dones facilitats perquè es faci, i si no, doncs sancions perquè no es faci, no? En aquest cas, a saber que tenim una història positiva de tenir una resiliència aquàtica, en podríem dir ara, no? I que hem fet la feina ben feta amb el tema de l'aigua, i aigua regenerada, per exemple, fred, i que en tenim molta disposició, ens hem vist afectats igual que un municipi que no hagi fet res amb el tema de l'aigua, no? I jo entenc que la ciutadania és molt complicat que li expliquis que un llac que té un pou a sota, no? Que aquella aigua no va enlloc més que va al llac i que aquella aigua no té cap
perquè
altre
ús...
Perquè
el llac sempre s'ha omplert amb aigua freàtica.
Correcte, aigua que hi ha sota del
llac.
És a dir,
mai s'ha fet servir aigua potable. Mai no. Hem gastat més aigua de la ciutat per omplir el llac del Parc Catalunya.
Però suposo que en l'origen s'havia fet allà per això, perquè hi havia aigua a sota, diguem, no? I per tant, és molt difícil explicar a la ciutadania que una aigua que no té cap altre ús tampoc pots fer aquell ús concret d'allà, no? Com expliques a la gent que això no és possible? Bueno, aquest és el matís que crec que el govern ha sigut capaç de fer. I a Sabell, que tenim aigua regenerada, doncs per donar i per vendre, segurament, no? No puc regar per els jardins. Que d'aquí uns dies seran refugis climàtics quan comenci la calor a apretar, no? Bueno, és una contradicció que és difícil d'explicar a la ciutadania, perquè nosaltres hem demanat moltes vegades excepcions, no? Matisos que ens permetin doncs, poder regar, mantenir la flora de la ciutat, perquè quan vingui la calor forta d'aquí dos dies tinguem els parcs i jardins en condicions perquè la gent hi pugui anar i refrescar-se, no? Doncs és una contradicció que és complicada d'explicar a la ciutadania, però això és la normativa que hi ha actualment per part del
govern. I d'això és del que parlen quan en els seus mítings, en els actes, parlen de més connexió entre el món local i la Generalitat?
Jo crec que, mira, abans repassava el programa electoral, diguem, per sobre, no? I que quasi cada apartat parla d'això del nostre programa electoral. Escolta, s'ha de parlar amb el món local. El món local i amb altra gent també, eh? Però el món local és essencial. Tu no pots fer política d'habitatge sense el món local, o educativa, o sanitària. I això el govern de la Generalitat ha pecat, jo crec que el pitjor que ha pecat segurament és d'això, és de viure d'esquenes al món local. I viure d'esquenes al món local és viure d'esquenes a la realitat concreta del dia a dia, no? Perquè qui coneix al final els seus barris és el regidor que és d'allà, diguem-hi, cada dia doncs brega amb els veïns d'allà, no? I això, fer-ho des d'un despatx de Sant Jaume, es pot fer, però si tens al costat de l'Ajuntament, és més fàcil sempre. Perquè et diran, cuida-ho per aquí, vigila això, la normativa adapta-la per aquesta manera, no? És més útil fer-ho així, jo crec. És més eficient fer-ho així. I pel que sigui, doncs no ho vull fer, crec que és un error important i que s'ha de poder corregir.
Deixi'm que li parli de la Ronda Nord, perquè ha estat un altre dels grans temes, jo diria d'aquest mandat, però de fet en podíem... Sí. Fa molts anys que
30,
en parlem,
30 anys,
no? 30 o 40 anys que en parlem, però vaja. En quin punt està tot plegat i fins a quin punt... Pel PSC és essencial que aquesta Ronda Nord es faci. Vaja, ens ho han demostrat, si més no, posant a l'acord de pressupostos, però fins a quin punt és tan vital?
És vital no pel PSC, diria jo. És vital per la comarca, si no pugues pel país, diria, no? Per Sabell, en primer lloc, perquè per Sabell, evidentment, tenim un trànsit a la Gran Via i avinguda Estrasburg també, no? Important derivat de la gent que ve de Castellà, inclús de camions que venen de Castellà, no? I això s'ha de poder solventar d'alguna manera, com a qualsevol ciutat del nostre tamany té una ronda de circunvalació, això és normal i corrent. A molts llocs s'han fet pagades inclús per la Generalitat de Catalunya i aquí no es vol fer, i aquí tenim aquesta dicotomia, no? Això en primer lloc, treu trànsit i per tant de contaminació al centre de la ciutat és el primer objectiu. El segon per la comarca, no pot ser que tinguem una comunicació amb Terrassa, l'altre veí essencial, diguem, que és precària, diguem-ho així, diguem, no? que és molt fluixa amb una interrelació que hi ha, doncs, hi ha canvi econòmic, hi ha gent que va treballar diàriament i que, evidentment, tenim ara mateix una connexió doncs, amb una nacional que és una mica precària, com dèiem. No? Estem fent un carril bici per anar, diguem, a Terrassa, molt potent, no? I, en canvi, tenim una carretera a l'alçada també de la nostra comunicació. I en segon lloc pel país. Estem parlant d'una regió, d'una comarca, el Vallès Occidental, que té una potència econòmica impressionant, que viu un milió de persones, no? I que té unes comunicacions que són deficitàries i cal posar-les al dia, no? I amb aquesta ronda, una part d'aquest programa el solventem, una part important, no? Solventem tres, el municipal, diguem, el de la comarca, i també potenciem una zona econòmica del país, no? Per tant, és vital per nosaltres que estigui endavant aquest projecte, per això hem fet aquest esforç, no?, de convèncer a més partits perquè ho incloguin al seu programa, no?
Clar, però Salvador Illa parla d'arribar fins a Granollers, despertant el fantasma del quart cinturó que des del govern local, per exemple, de Sabadell s'ha volgut desvincular en tot moment.
Perquè ara estem en la primera fase, diguem. La primera fase és fer la Ronda Nord. Aconseguir això... Que
per tant, la fase final és fer el quart cinturó fins a Granollers?
El projecte que hi ha finalment és arribar fins a Granollers, evidentment. Ho hem dit en campanya, diguem, i ho estem defensant, no?, d'arribar a Granollers de la manera amb menys impacte possible. No?
I es pot fer, amb poc impacte?
Es pot fer. Que pensa que com es va... tenir el debat inicial, fa 40 anys aquell debat inicial, i era una altra manera de construir, una altra manera de fer les coses, una tecnologia, no?, la manera de fer-ho. Evidentment, això evoluciona moltíssim, es fan carreteres amb molt menys impacte, amb trasses molt més adaptats, i per tant s'ha de poder estudiar aquesta opció. I llavors és sortir el que surti, no?, però s'ha de poder estudiar i abordar aquesta opció.
I torno a demanar els dos barrets, eh? En Clau Sabadell, s'ha presentat alguna proposta de com ha de ser el traçat a la Generalitat? Li dic perquè fa res hi havia un acte a Terrassa en què emplaçaven, no?, a Sabadell a fer la feina que deien que Terrassa ja havia fet.
Sí, però no en tenies potser Terrassa, diguem,
no, perquè... No, però això ja sap que s'ha de fer, de tant en tant.
Perquè vam tenir, diguem, el nostre debat amb ells, perquè, escolta, això nosaltres vam començar primer, però és igual.
Ja ho pot dir, ja.
No anirem per aquí, perquè tampoc és un tema conjunt amb ells, amb el qual tampoc no cal. Nosaltres estem fent esforços d'enginyeria, també, per tenir la nostra proposta concreta, no? I quan la tinguem, evidentment, hi hagi un govern a l'altra banda, que estan govern en funcions, no? Doncs en parlarem i els podem presentar doncs, la nostra proposta, que crec que és la millor integrada per Sabell i amb mínim impacte a l'àmbit municipal nostre, no?
I això quan pot ser?
Doncs quan hi hagi un govern a l'altra banda, diguem. Sant Jaume conformat, diguem.
És a dir,
no?
Depèn de la Generalitat que vostès puguin presentar la seva oferta.
Home, ara,
o sigui,
mateix,
la seva proposta.
Ara mateix diguem, entenem que no hi ha un interlocutor que sigui vàlid, diguem, de cara al futur. Fins que hi hagi un govern conformat, esperem, diguem, que hi hagi algú a l'altra banda que pugui gestionar els temes amb solvència.
I la proposta del PSC també passa per fer arribar el tren fins a Castellà?
nosaltres estem fent l'aposta viària, dient que és el que ja tenim sobre la taula, és el que hi ha el pressupost, el que hi ha l'acord amb l'Estat, aquí estem amb el curt termini, diguem que és aquest. La proposta viària, diguem, és una proposta que hi ha proposta, no hi ha res més, hi ha una intenció, diguem, política d'intentar-la fer. Nosaltres, evidentment, estem sempre a favor que hi hagi també transport ferroviari i fins a Castellà en sembla perfecte, però estem en una fase, diguem, molt més inicial, segurament. No hi ha un acord de finançament, estem en una fase, diguem, de la idea, però encara no d'execució, s'ha de fer inclús estudi, encara no, estem en aquesta fase. Però, evidentment, nosaltres a favor que també hi hagi el tren a Castellà i més enllà.
Li volia preguntar també per alguns dels temes que han anat destacant en campanya, i dèiem que han fet bastantes propostes des de la ciutat de Sabadell. Una de les coses de les que han parlat és d'accelerar la residència del sud o de complementar aquest procés mentre es fa aquesta residència del sud. No? Això què és exactament i com es materialitza?
Mira, l'altre dia vaig intentar resumir, diguem, no? La residència del sud que porta 20 anys, no?, de lluita veïnal, segurament, no?, i també política, perquè jo em porto uns quants, diguem, defensant la residència del sud a tot arreu on puc, no?, i a la lluita conjunta amb ells. Ha passat per diferents èpoques, no? Manifestacions, iniciatives al Parlament, inclús partida pressupostària amb l'últim tripartit que va haver, no? Diferents fases, diguem, que han pogut fer tot el que han pogut fer des de l'oposició, no? Ara bé, mentre no han governat, això no s'ha fet. Diguem, hi ha hagut diferents iniciatives, molts anuncis, diguem, però a la residència, pas avui, hi ha un solar, diguem, no? I està en una tramitació per part de fons europeus, no? Què estem veient? Que la Generalitat, a vegades, amb el tema de fons europeus, doncs, va una mica lenta i, per tant, doncs, correm el risc de que això pogués tenir alguna deficiència. Per tant, què diem? S'ha d'accelerar, s'ha d'imprimir un altre ritme diferent per intentar arribar a consolidar aquests fons europeus, no?
Clar, però si vas amb fons europeus, si no l'acabes quan toca, els perds, no?
Doncs aquí la nostra voluntat d'accelerar aquest tràmit, diguem, no? De ser conscients que amb un canvi de govern això pot tenir una dilatació del temps més del previst i, per tant, si arribem a governar, objectiu número 1 és accelerar els tràmits perquè això arribi a bon port el més ràpid possible, no?
I a banda parlaven també de buscar alguna mena de residències on poder concertar places, no?
Això és diguem, programa actual generi, diguem, també fet a Sabadell, però com que sabem que amb la construcció de públiques, que fins ara, el teu ho explicava, no fa 10 anys que no se'n gasta ni un euro en les agències públiques des de Catalunya. Ni un euro. No s'ha fet ni una, no? Per tant, això s'ha posat en marxa, evidentment, però no serem tan ràpids com per una sortida de la demanda que actualment de places residencials, que és moltíssima. Em sembla que recordo que el número de 15.000 persones esperen una plaça residencial, no? Amb el qual, mentrestant no arribem a tenir una agència pública suficientment gran com per donar acollida aquesta gent, doncs s'ha de concertar places perquè la gent tingui una residència. Encara que sigui privada, una plaça concertada, perquè la gent tingui una sortida. Si no, evidentment, podem dir que s'esperi 10 anys que hi hagi residències públiques i la gent, evidentment, pel camí se'ls quedarà, no?
De totes maneres, Sabadell, amb una residència pública, no fa, no? Tenen números de quantes n'hi caldrien?
Ah, no tinc el número de població, diguem, de referència d'aquí, però amb una és evident que no. És evident que no. De fet, recordo amb l'origen de quan es va fer la proposta de residència, hi havia dues planificades, una al sud i l'altra al nord, diguem, de Sabadell, no? Per tant, vull dir, és evident que en caldran més. Ara estem abordant aquesta, la que tenim, diguem, concretada, en projecte, en licitació, i que s'ha de poder executar, però també s'ha de destacar que Sabadell, per sort, compta amb una xarxa, diguem, d'habitatges acompanyats, diguem, no?, per gent gran, molt important, que no és el mateix recurs, però també és un recurs intermig que fa molta feina.
Em parlava d'habitatge. És una de les grans qüestions, òbviament, també ha sortit molt en campanya, en aquesta campanya electoral. A nivell d'habitatge, quina és la proposta dels socialistes?
Passa per dos fronts, no? Primer, per destacar una mica les dades i el marge de millor que crec que hi ha, no? Si mirem crec que les darreres que hi havia eren de 2021-2022, no? Estava fent 6 vegades més habitatge en món municipal que la gent de Catalunya, que té la competència, no? Que 6 vegades més. I es veu, diguem, que sembla que el número de 110 estava fent el govern de la Generalitat i 600 i pico al món local, no? Ja veiem que aquí hi ha molt marge per recórrer des del món de la Generalitat perquè és qui té la competència real per fer-les, no? Aquí primer, col·laboració amb el món municipal, com abans dèiem, per detectar sol públic que es pugui posar a disposició i construir. Al final això va de construir habitatge públic, però no només de fer això. També s'ha de rehabilitar gran part del parc, que està en pisos que estan en males condicions i que no es poden obrir a la ciutadania. Per tant, s'ha d'incentivar aquesta part de que es puguin rehabilitar habitatges que estan en males condicions o que són vells, perquè es pugui doncs, intentar donar a gent que busca un pis. No? I nosaltres tenim una proposta d'uns 200.000 pisos amb al llarg de 7 anys, 200.000 en 7 anys, que 150.000 serien de rehabilitació i 50.000 de nova construcció. Va? Intentant fer un ritme d'uns 4.000 cada any de construcció nova. No? Això és un pla ambiciós, perquè s'ha de poder fer. L'habitatge és el principal problema, bàsicament, actualment, de la ciutadania en quant als seus ingressos, no? La ciutadania pot cobrar un sou que cada vegada puja una mica més, amb el SMI anem pujant els sous, diguem, però encara pujant més el preu dels pisos, no?, els lloguers. Per tant, aquí o fiquem la solució per la part de l'habitatge i de l'oferta o tindrem un problema a llarg termini important.
Lourdes Ciura defensava l'altre dia que el que no estava d'acord amb la llei de l'habitatge, no? Deia que l'aposta no hauria d'anar en aquesta línia, sinó més en la línia de mirar el que ja tenim i de fomentar, per exemple, moure els pisos de la Sareb, buscar locals comercials que estiguin en segones línies, que puguin esdevenir pisos. En tot això, estarien d'acord, no estarien d'acord?
Mira, les polítiques d'habitatge mai són una. Mai és una concreta, sempre és una, diguem, una caixa d'eines, no? En qual s'ha mobilitzat tot el que puguis. I en aquest sentit, amb les iniciatives que deia la exconsellera Ciuró, doncs podem estar d'acord, no? Però ens podem focalitzar en una només. La demanda és tan important del que s'ha de fer que cal, diguem, tenir un fort ventall d'opcions, no? Des del cas que comentaves ara recentment tu, però també la construcció pura i dura d'habitatge públic, no? Que al final és el que també mobilitzarà més, i la rehabilitació de gran part del parc, que està doncs afectat per diferents casuístiques, que està molt envellit i cal posar-lo al dia, no? Per tant, ja que no ens podem centrar en una sola política, cal abordar-lo amb la seva perspectiva més integral, i tot el que puguem fer en habitatge, diguem, serà benvingut.
I qüestions també com la llei de l'habitatge andant en aquesta línia, és a dir, s'ha de controlar, s'ha de fer, posar topalls al preu dels habitatges. Clar. És positiu, no és positiu?
L'habitatge fa més coses. S'ha acabat, diguem,
amb aquesta,
no? I em fa una primera política d'urgència, no? Intentar topar aquesta carrera imparable de creixement de preus que fa que la gent s'expulsi als seus municipis i vagi cada vegada més cap a l'interior, perquè és impossible doncs tenir un pis a Barcelona o als seus entorns cada vegada costa més, no? I per tant s'ha de posar remei també urgentment a parar l'increment de preus, no? Però l'altra cosa que també diu, s'ha de construir habitatge públic de manera massiva, no? Uh-huh. Perquè si no, doncs, evidentment, no aconseguien controlar els pisos i donar sortida a la gent que vol un pis a un preu assequible, no?
La sanitat és un altre dels grans reptes del país. També n'hem parlat en aquesta campanya electoral. La proposta és invertir, invertir, invertir? O hi ha alguna cosa més?
Invertir i reformar. Jo crec que quasi cada un dels grans àmbits que tenim de país cal fer les dues coses a la vegada, segurament. També amb l'educació, per exemple. Invertir s'ha de fer, evidentment, acabant recursos perquè el sistema funcioni, però també s'ha de reformar el sistema. Un sistema que porta, diguem, molts anys en funcionament i que ha tingut, diguem, grans avantatges i que ens considerem un dels millors llocs del món amb la sanitat pública doncs, desenvolupada, però cal també reformar-lo. I cal fer-ho de la mà de la gent que està en el dia a dia tenint a la ciutadania, els professionals que estan al dia a dia a peu del canó, que quan parles amb ells tot el dia, diguem, a transmetre aquesta incapacitat de poder comunicar-se amb les direccions, amb els polítics, però, escolta, fa falta fer això, no fer una altra cosa diferent, perquè el que milloraria el dia a dia seria aquesta política determinada. No? Que cal. A mi no m'agrada aquesta cosa de gran acord, gran pacte, perquè està com molt manint, diguem, ho deia moltes vegades, no? Però en aquest cas crec que és important abordar-ho i potser et prendre's un temps, diguem, per fer-ho ben fet, no? I que sigui una proposta de consens al màxim possible i que sigui útil. O sigui, al final tinguem una proposta de sanitat pública que ens duri 10 anys, mínim, no? Que gens tothom estigui d'acord i que abordem aquest problema amb aquesta solvència, no? Perquè, si no, sanitat pública és un dels grans referents que tenim com a servei públic, que la gent, al final, tothom hi va, no? Perquè tothom hi acabem anant per alt, per bé, pels crios, per tu, pels grans, per qui sigui, no? I veus com està. És que t'has d'esperar una mitja de 10 dies per anar al CAP a una visita normal i quan això és intolerable, o sigui, 10 dies perquè el metge de CAP se li visiti no és assumible, has de fer una proposta d'intentar reduir a 48 hores aquesta espera, no? La llista d'esperes, diguem, el seu ritme no acaba de baixar del que hauria de ser, la pediatria també estem perdent en els barris, tenim diferents elements que això s'ha de poder abordar i cal fer-ho amb urgència.
Clar, i a part que és urgent, no? Per exemple, la situació de la pediatria, encara estem pendents de saber aquell model que se'ns va explicar com s'ha de materialitzar. Això és una d'aquelles qüestions doncs, amb les que no comparteixen el model?
Això ho hem dit, diguem, per activa i per passiva, diguem. Nosaltres podem parlar-ne de si hi ha un problema temporal de manca de pediatres, com el solventem. Perquè estructuralment es canvia el model, diguem, no? Per dir, s'ha acabat, no hi ha pediatria, però que tothom s'ha d'estar en diferents caps, no? Home, això em sembla que... Per començar, no s'ha de fer esquenes a la gent, que és el que s'ha volgut fer. Al món local, als entes veïnals, això no es pot fer així, no? I, per tant, doncs, el que reclamem és parlar d'un model de pediatria, a veure com ho podem abordar entre tots.
Acabo. Un altre dels temes de campanya que ha sortit ha estat la llengua. Quina és la proposta del socialista per la llengua catalana en el context en el que estem? Com ho veuen tot plegat?
Jo crec que la llengua, diguem, tenim uns darrers 10 anys, però recentment els darrers 5 ha sigut encara pitjor, anar perdent l'ús social del català, no? I això crec que és una mala notícia pel país, i pels que som, evidentment, catalanoparlants, doncs és una mala notícia de conjunt pel país, no? I ho ha fet en governs independentistes, que també és curiós, perquè alguns diuen tot el dia parlant de la llengua, però l'ús de la llengua va decaient, no? Per tant, jo sóc favorable de fer menys soroll amb la llengua, menys políticament disputa política, i el que hem fet, diguem, al Parlament, que ha sigut un gran acord per l'ús de la llengua a l'educació, per exemple, doncs tirar aquest tipus de línies, no? Rebaixar la pressió, diguem, política sobre el tema de la llengua i fer accions decidides que això el permetin abordar-lo. Si no, estem fent un flac favor, crec, al català, no? El català té una competència important a l'àmbit de ciències socials, mitjans de comunicació, perquè hi ha pressió d'altres idiomes, no? I això, o tots plegats, diguem, traiem una mica el foc polític i anem fent feina de fons, o convertirem el català en un problema polític, i no ho hauria de ser mai.
Però clar, l'han posat a l'òrbita política des de molts sectors, no?
Sí, però diguem, es queixaven com ho feien uns, no? Quan Ciutadans ho ficava a l'òrbita política, ens van queixar tots que no podia ser, i llavors quan ells han desaparegut ho fem nosaltres, no? I jo crec que això faríem tots plegats un favor, diguem, intentant baixar la pilota al terra, parlar sobre què es pot fer realment perquè el català sigui més usat amb el dia a dia, no? I deixar, diguem, que sigui un tema de batussa política, perquè llavors quan és una batussa política, cadascú es posiciona. I veuen el català com una cosa d'uns o uns altres. I això és el pitjor error que podem fer amb una llengua.
Pol Gibert, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Un plaer, com sempre.